Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El coronavirus serà molt difícil d'esborrar i és que la pandèmia ha posat en entredit la solvència econòmica de molts vallesans. Segons ha informat el Consell Comarcal, les famílies ateses pels serveis socials s'han doblat per l'impacte de la crisi sanitària fins a arribar a les pràcticament 4.500. Alhora, també s'ha doblat el nombre de famílies que han precisat d'algun tipus d'ajuda d'urgència social, en especial per cobrir necessitats en relació a l'alimentació. Per tal d'atendre les necessitats derivades de la Covid-19, l'ens supramunicipal ha impulsat un pla de xoc específic i reforçarà l'atenció social durant l'estiu. És el tema de portada del primer Notícies Migdia de l'etapa de la represa que ha entrat en vigor aquesta mitjanit i que també us desgranarem durant aquest informatiu.
Titulars.
Raquel García, molt bon dia.
Bon dia.
Actua Vallès defensa que un alberg permanent no pot ser l'única via per atendre la realitat de les persones sense llar.
Després que les últimes setmanes hagin crescut les veus a favor d'un recurs com aquest, per exemple, la de la síndica Eva Villan, el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, creu que si s'arriba a fer, ha d'anar acompanyat d'altres programes de reinserció. Capitán s'ha pronunciat així en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Podem fer el gran eslògan de l'alberg permanent, però això ens solucionarà o donarà sortida a alguns casos, però no pas a tots. No? Jo crec que hem de ser com molt prudents quan fem segons quines reivindicacions, perquè si només ens centrem en tenir un alberg que sigui definitiu, no, no pas l'alberg temporal, podem fer el gran anunci i després veure que tampoc no donem resposta a totes les situacions o a tots els casos.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha confirmat aquesta mateixa setmana que de moment no es plantegen tirar endavant una infraestructura com aquesta, perquè el govern aposta per un altre model.
Durant el Notícies Migdia també us explicarem que el Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 6 mesos de presó per al raper sabadellenc El Guió i els 11 membres de la insurgència. L'alt tribunal considera aprovat que les lletres del grup incorren en un delicte d'enaltiment del terrorisme. I abans de donar pas a la informació esportiva, us parlarem del doble homenatge que avui rebrà el grafiter local 13, mort el 2018.
La galeria Impactes Visuals al carrer Sant Francesc acollirà la presentació d'un esprai en record a la seva figura i amb unitats limitades i la inauguració d'una exposició també amb algunes obres inèdites de l'artista.
El centre d'esports coneixerà avui el seu primer rival al play-off d'ascens a segona A.
El sorteig serà a partir de les 8 del vespre a Puerto Banús i el podreu escoltar en directe a Ràdio Sabadell. Atlético B, Bilbao, Atlético Badajoz són els possibles rivals. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el director esportiu arlequinat José Manzanera.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. I obrim aquesta pàgina amb la previsió del temps. Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores seguiran marcades per la inestabilitat. Ja estan creixent nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, amb algun primer ruixat cap a l'extrem nord del Pirineu occidental. En conjunt, aniran a més, seran més extensos. Localment podran ser d'intensitat forta, és a dir, arribar als 20 mil·límetres en només mitja hora. I, a més, a partir ja del vespre podran arribar ruixats i xàfecs des de l'oest, afectant altres punts, especialment de ponent. En qualsevol cas, ja a final de la jornada tendiran a minvar ràpidament i fins a primera hora de la matinada de demà hi ha la probabilitat, tot i que baixa, que encara quedi algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental. En conjunt, la temperatura avui torna a pujar una mica més. Esperem que puguin arribar als 35 graus de manera més extensa com a màxima a punts de ponent i de cara a demà ens espera una jornada més tranquil·la. Si bé de matinada encara amb la possibilitat d'algun ruixat, durant la tarda la probabilitat de ruixats i xàfecs al Pirineu serà més baixa i cap al final de la jornada també podria haver-hi alguna gota que s'escapés cap al terç oest. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I a aquesta hora, situació força tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només hem de destacar que la C14 a Vilaverd es dona pas alternatiu a conseqüència d'unes obres que provoquen retencions en els dos sentits de la marxa. El Servei Català de Trànsit demana prudència. Pel que fa al funcionament del transport públic, quina és la situació a aquesta hora? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot destacar que l'oferta global del transport públic de l'àrea de Barcelona és gairebé del 100%. Recordar també que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. Passen pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Atesos pels serveis socials als municipis vallesans de menys de 20.000 habitants s'ha duplicat arran de la crisi del coronavirus. Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, els efectes de la pandèmia ja són ben palesos en les demandes d'ajuda. Concretament, s'ha passat dels 2.683 atesos al gener als 4.490 del mes de maig. Així mateix, també s'ha doblat el nombre de famílies que han necessitat d'una ajuda d'urgència social, sobretot d'alimentació. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
Mentre que al mes de gener hi havia 297 famílies rebent ajudes, al maig n'han estat 595.
La consellera de Drets Socials i vicepresidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Míriam Casarramona, assegura que aquestes dades són un reflex clar de la situació de la comarca i apunten què cal fer a partir d'ara.
Creiem que aquesta xifra ens ha de donar pas, no?, a poder pensar en quina situació... quin grau no estem atenent a la nostra població, com afecta això a la nostra comarca i també veure com està la nostra ciutadania. Pensa que en el moment que nosaltres atenem a nivell telefònic és la porta d'entrada que tenim.
Davant d'aquest augment de les necessitats, també es posaran en marxa nous serveis, com un d'acompanyament de les persones interessades en demanar l'ingrés mínim vital. D'altra banda, des del Consell Comarcal, en col·laboració amb la UAB, faran una aportació de 3.000 euros per oferir casals d'estiu innovadors per a infants en situació de vulnerabilitat. Així mateix, el Consell ha creat una partida de 3.000 euros per finançar casals d'estiu i colònies per a infants acollits en família extensa. D'altra banda, tot i que l'estat d'alarma ja ha acabat, des de l'òrgan supramunicipal seguiran prestant alguns dels serveis impulsats durant la pandèmia. Per exemple, es mantindrà el telèfon d'acompanyament emocional de la ciutadania per la Covid-19, així com els grups d'ajuda mútua al dol sense comiat. També es manté el seguiment dels col·lectius vulnerables.
I Sabadell, amb la totalitat de Catalunya, ha entrat aquesta mitjanit a l'anomenada etapa de la represa, que retorna les plenes competències a la Generalitat per gestionar la desescalada després del coronavirus. A partir d'avui s'acaben els límits d'aforament en espais tant tancats com oberts. Però què més es pot fer i què no a la nova normalitat, Raquel?
Doncs en aquesta nova normalitat que el govern va aprovar la setmana passada en una normativa que en aquesta fase s'elimina els límits d'aforaments per percentatges, tot i que en espais tancats només es podran concentrar un màxim de 1.000 persones dretes o 2.000 amb seients preassignats. Ara la norma general serà la de garantir la distància de 2,5 metres per persona.
I es pot reduir la distància de seguretat?
Aquest espai de seguretat es pot reduir si s'utilitza mascaretes, si es porta un registre de assistents o si les localitats estan preassignades. I també es preveuen mesures de mobilitat que evitin aglomeracions en els encreuaments o també en punts de més afluència. A més, en el cas dels establiments d'hostaleria i restauració, el govern demana fomentar la prereserva.
I què passa a l'aire lliure?
Pel que fa als espais oberts, l'espai per persones és també de 2,5 metres, que també es pot reduir si s'utilitza la mascareta, si es controlen els accessos. Es permetrà també una concentració de gent de 2.000 persones dretes i un màxim de 3.000 amb tots els seients preassignats.
És obligatori portar mascareta?
Sí, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. Només en queden exempts els menors de 6 anys i les persones que amb alguna malaltia o dificultat respiratòria. Tampoc cal portar-ne si es fa esport a l'aire lliure.
I quina normativa hi ha en congressos i fires?
La resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents s'ajusti a l'aforament del lloc, tenint en compte que caldrà guardar els 2,5 metres quadrats per persona. També caldrà portar un registre d'assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d'accés i també de sortida i posar a disposició dels assistents aigua i sabó o gels hidroalcohòlics.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, considera que la posada en marxa d'un alberg permanent a Sabadell és una bona solució que cal tenir en compte, però no la definitiva ni la millor, per protegir aquest col·lectiu vulnerable. I és que, per a Capitán, aquesta infraestructura no donaria resposta a tots els casos de sensellarisme per les particularitats i la diversitat dels perfils.
A Sabadell hi ha més d'un centenar de persones que tenen des de la taula de sensellarisme, vivint al carrer, en cotxes, en naus abandonades o fins i tot en dipòsits d'aigua abandonats. Per tal de donar resposta a la seva inclusió i cobrir les seves necessitats bàsiques, diverses entitats sabadellenques i també la síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, demanen la posada en marxa d'un alberg definitiu. Un recurs que pel director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, només ajudaria en determinats casos.
Que l'alberg donarà sortida a algunes situacions, però no pas a totes. Hi haurà gent que no vol anar a l'alberg. O que els criteris que hi ha dins d'un alberg no siguin possibles de treballar per la... No? Els criteris d'accés a aquella persona li limitin la possibilitat d'accedir-hi. Això també és possible que ens passi. Llavors, per això deia, podem tenir l'alberg i després trobar-nos que hi ha persones que això no els dona sortida a la seva necessitat.
Per aquest motiu, des de l'entitat aposten per fomentar també d'altres recursos i espais per reallotjar els sense sostre, com el programa Housing First, per abordar i cobrir les seves necessitats, però tenint en compte solucions fetes més a mida. Capitán, a més, recorda que el fenomen del sensellarisme només es pot abordar des d'una visió global.
Hem d'entendre que el fenomen del sensellarisme hi ha una situació particular a Sabadell, però que l'hem d'entendre en clau global. Si l'administració local executa segons quines mesures i aquestes no van alineades amb el que està passant a la resta del país, realment tampoc no aconseguirem gaire cosa. És a dir, que aconseguirem solucionar 10, 15, 20 situacions particulars, però se'n generaran unes altres.
D'altra banda, des d'Actua Vallès han aixecat la mà per exigir el pagament de les subvencions que atorga la Generalitat. Amb el suport del Comitè 1 d'Octubre i de les entitats que treballen amb persones que pateixen el VIH, reclamen al govern català rebre els diners pendents des de l'any 2018. Capitán ho ha explicat tot plegat al Cafè de la Ràdio.
En el nostre cas són uns 40.000 euros del 2018 i 2019. Justament avui hem aconseguit a través del comitè 1 de desembre que es debatés això a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i avui hem tingut la sessió al Parlament i s'han compromès a fer el pagament en menys de 3 mesos. A veure si finalment és possible i es confirma aquesta data i no ens anem més enllà.
Des d'Actua Vallès esperen que l'administració compleixi amb el pagament d'aquests 40.000 euros en menys dels 3 mesos que han compromès avui per tal de garantir la sostenibilitat dels seus serveis. Des de l'entitat recorden que és la Generalitat qui té la responsabilitat d'assegurar molts dels serveis que es presten des de les entitats del tercer sector i que, com a conseqüència dels retards en els pagaments, les entitats han de finançar els serveis a través de recursos propis o, en la majoria de casos, endeutant-se en bancs amb el corresponent pagament d'interessos i l'encariment final d'aquests serveis. I ara també parlem d'habitatge, però en una altra matèria, perquè els 220 expedients que té oberts el servei Habitadeute de l'Ajuntament comptaran a partir d'ara amb el suport del servei Ofideute de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. D'aquesta manera, les famílies que es troben exposades a la pèrdua del seu habitatge pels problemes que tenen per pagar la hipoteca o el lloguer podran actuar preventivament, sobretot, Karen, contra els grans tenidors i especialment contra els fons voltor.
El consistori ha firmat un conveni amb la Generalitat de Catalunya que li ha de permetre prestar un servei de major qualitat. A la pràctica, això suposa coordinar els serveis d'ambdues administracions. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, creu que els pròxims mesos s'incrementarà la demanda en el servei a causa de la pandèmia.
És d'esperar que en els propers mesos hi hagi un increment de la demanda. en aquests últims mesos de pandèmia, jo crec que les diferents mesures que s'han implementat, doncs, de moratòria en el cobrament dels lloguers, de les hipoteques, renovació de contractes automàtica i les diferents ajudes, jo crec que això i el fet, doncs, que no es produïssin desnonaments han contribuït a frenar l'impacte en matèria d'habitatge que hagi pogut tenir la crisi, no?, per la disminució d'ingressos. I, per tant, serà a partir dels propers mesos que veurem l'impacte real.
Per al regidor, la situació de les famílies que acudeixen a evitar deute respecte a l'any 2010, en l'anterior crisi, ha variat.
La situació bàsicament ha evolucionat en què a l'inici, bàsicament des d'Evitar Deute, des de l'Ajuntament, se tenia situacions d'impagament d'hipoteques i en els últims anys s'ha incrementat el que feia tot referència a l'impagament dels lloguers. Amb l'increment dels preus dels lloguers, doncs s'ha anat ampliant aquest tipus de casuístiques i, per tant, no és només això el deute hipotecari, que potser és el que tenim més vinculat a la crisi financera de l'any 2008, sinó també en els problemes a l'hora de pagar el lloguer a causa dels grans augments que s'han produït en els darrers anys.
Sovint els grans tenidors tenen la seva seu fora del país i això dificulta les gestions que pugui intentar fer directament l'Ajuntament. Amb la signatura del conveni amb la Generalitat, aquesta proporcionarà les dades i intermediarà davant les entitats creditores. El govern local vol avançar les negociacions per aconseguir lloguers socials o emplaçaments dels pagaments abans que hi hagi dates de desnonament.
I punt final a les mobilitzacions de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell per reclamar més recursos per a la sanitat pública. El Cap Can Rull i el Solà, on s'ha de construir el Cap Can Llong, han estat els darrers escenaris aquest matí de les concentracions. Per al president de la FAM, Manuel Navas, aquest tipus d'accions són importants per tal de reivindicar una atenció primària amb recursos suficients per donar resposta a les necessitats de la població.
Durant tot el mes de juny, els membres de la federació han fet un seguit de concentracions a les portes dels ambulatoris amb tres objectius: traslladar el suport de la ciutadania als professionals, denunciar la falta de recursos i reivindicar una sanitat pública al 100%. Una mobilització que avui ha arribat al seu final tot just a les portes d'una reunió el pròxim 30 de juny del Consell de Salut. Així ho ha avançat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el president de la FAP, Manuel Navas, qui ha indicat que volen tenir la confirmació oficial sobre com s'organitzaran els CAPs durant l'estiu i un cop ha acabat el confinament per la Covid-19.
Ha sigut una cosa prèvia. Tenim dos temes fonamentalment. D'una banda, esperem el Consell de Salut, que es farà el dia 30 d'aquest mes, perquè ens puguin explicar, perquè esclar, nosaltres no tenim cap notícia oficial de què faran amb el cap de la Concòrdia i què faran amb l'ambulatori de Poblenou ni què faran exactament amb el tema de Gràcia, amb el cap de Gràcia. Ens hem enterat, lamentablement, per via d'un partit polític que curiosament és el mateix partit polític que és la consellera de Salut. No? Llavors, clar, això sembla una mica fora de lloc.
Al marge de la situació, els CAP, que anava a xifra amb 1.300 professionals menys respecte a la situació prèvia a les retallades, el president de la Federació d'Associacions de Veïns també ha posat en relleu les mancances pel que fa a la sanitat pública de la comarca. En aquest sentit, ha recordat que hi ha prevista una marxa fins als terrenys que haurien d'acollir l'Hospital Comarcal Ernest Lluch a Cerdanyola per tornar a exigir que es comenci a aixecar.
I en matèria sanitària us expliquem que ha sortit endavant una resolució per demanar el retorn del servei d'oncologia pediàtrica a l'Hospital de Sabadell. Ha estat aprovada per 11 vots a favor i 10 en contra, només els dels grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. El grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar han presentat aquesta resolució a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i que instava la Generalitat a mantenir aquest servei d'oncologia pediàtrica, un tema molt polèmic i que es va consumar a principis d'aquest any al Parc Taulí. La diputada socialista Assumpta Escarp ha estat l'encarregada de defensar la resolució i ha dit que la decisió del tancament que es va fer a principi de 2019 no va tenir en compte ni la direcció ni l'Ajuntament de Sabadell i també ha criticat el model centralitzat apostant per un treball en xarxa.
Notícies migdia.
Més coses. Confirmada la pena de 6 mesos de presó per al raper sabadellenc Elguio, condemnat per un delicte d'enaltiment del terrorisme. Així ha saltat a la llum pública en les últimes hores, malgrat que el jove sabadellenc no ha tingut la confirmació del seu advocat fins aquest migdia. De fet, segons ha apuntat aquesta emissora, ha sabut que el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna per a ell i per a 11 membres del grup La Insurgència a través dels mitjans.
La pena confirmada pel Suprem suposa una rebaixa respecte de la de 2 anys i un dia inicial. Tot i això, Elguio no ho considera considera una bona notícia perquè apunta que no hi hauria d'haver cap condemna. De fet, insisteix que no es penedeix del seu delicte.
En cas que ens doni la condicional no entraríem els que no tenim antecedents, però no és 100% segur que ens la donin. Vull dir, hi ha una sèrie de requisits, a part dels antecedents, que s'han de complir. Una de les coses que em van dir és el tema del que te'n penedeixis o no, no? Del que has fet. Clar, en el nostre cas, evidentment, és que no. Nosaltres hem fet ús de la nostra llibertat d'expressió per fer cançons i no acceptem cap condemna, ni un euro de multa ni un dia de presó.
El Suprem confirma la sentència per enaltiment del terrorisme perquè considera que les lletres d'Elgio i de la insurgència exalcen els Grapo i els seus integrants. Des del grup de suport d'Elgio i de forma conjunta amb el de Pablo Hasél estan organitzant mobilitzacions a tot l'estat contra aquesta sentència. Seran el 4 de juliol i comptaran també amb un acte a Sabadell.
Repassant altres notícies del dia en format més breu, la Fiscalia ha obert 6 noves diligències penals per la gestió de la Covid-19 en residències a Catalunya.
De manera que ja són 42 els equipaments sociosanitaris de tota Catalunya en el punt de mira, tot i que aquest augment dels geriàtrics investigats a Sabadell es mantenen oberts 5 diligències que se sumen als dos procediments oberts als jutjats de Sabadell, un per desatenció i falta de tractament.
L'Entesa per Sabadell presenta al·legacions al Pla Especial de Mobilitat del Vallès.
Les al·legacions presentades se centren principalment en l'àmbit de Sabadell i el seu entorn i s'emmarquen en la defensa d'un model de territori de mobilitat sostenible. En aquest sentit, els cívico-polítics aposten per fomentar el transport col·lectiu i les vies ciclistes a través d'intervencions de poc impacte ambiental però que millorin la qualitat de vida de la gent, asseguren. Entre les propostes concretes que fa l'Entesa hi ha l'increment del servei de la línia S2, dels ferrocarrils i el seu allargament fins a Castellà, la construcció de l'estació de Can Llong de la R4 de Rodalies o un bypass a Sant Cugat perquè es creuin les línies de ferrocarrils de Terrassa i Sabadell. Pel que fa a la mobilitat viària, els entesistes defensen la connexió de la Ronda Oest amb la carretera B124 a través d'una ronda nord desvinculada del quart cinturó.
Manifestació de la plantilla de Nissan a Sant Cugat del Vallès.
L'objectiu dels treballadors és reclamar la continuïtat de les tres planes catalanes, una de les tres plantes catalanes, una de les quals està ubicada a Montcada i Reixac per preservar els llocs de treball. Es calcula que el tancament de les fàbriques podria deixar sense feina unes 25.000 persones, de forma directa o indirecta. La concentració començarà a les 6 de la tarda a la plaça Octavià, al costat del monestir de Sant Cugat. En paral·lel, a les 7 del vespre hi haurà una acció de suport a la plantilla de Nissan a la plaça del Pi de Sabadell. Està organitzada per la Federació Local del Sindicat CGT.
8 minuts per les dues, moment d'obrir pàgina cultural. La cantant sabadellenca Marfaios traurà nou disc gràcies a la solidaritat de tots els seus seguidors.
Pies de Nueva York, escuchaba una canción, todo me recordaba a ti.
La campanya de micromecenatge que la cantant havia engegat per finançar el seu pròxim àlbum ha superat aquest dimecres els 7.520 euros, tot un èxit, comptant que encara quedaven 10 dies per més per finalitzar el projecte.
Així doncs, Faios pot començar el procés de producció del seu primer àlbum amb la tranquil·litat de saber que els seus seguidors esperen el seu debut. Una cantant que ha explicat a Ràdio Sabadell que el confinament i el retorn a la ciutat han estat la seva millor arma per crear les cançons d'aquest nou disc.
A nivell creatiu, fins i tot el canviar d'aires, a l'estar a casa un altre cop, et dones com aquesta tranquil·litat de poder-te seure i passar-t'hi hores, que és una cosa que normalment en el teu dia a dia, o almenys el meu, entre que som viatjant i llavors dono classes i llavors tinc concerts i no sé què, és molt més complicat perquè són moltes hores d'estar assegut a l'estudi, tocant coses amb el piano, provant, canviant llibreries de sons i què. Llavors, a mi la veritat és que m'ha anat superbé, perquè jo volia treure el meu àlbum aquest any i ho veia una mica complicat a nivell de dates de quadrar.
L'àlbum, doncs, es produirà en part gràcies a aquesta campanya de micromecenatge. Tot i això, la cantant apunta que aquest disc hauria arribat també si no s'hagués aconseguit el finançament. Així doncs, l'equip creatiu de Faios ja està treballant a l'estudi a Galícia per treure aquest disc.
A los pies de Nueva York escuchaba una canción, todo me recordó, todo me vas a ver a ti.
Bon preu es Esclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem en clau política perquè el Partit Popular ha votat a favor del decret de nova normalitat impulsat pel govern espanyol. Així ho anunciava el líder dels populars, Pablo Casado, al Congrés dels Diputats.
En estos tiempos en los que los españoles piden que todos rememos para salir, por ejemplo, de una crisis económica o de una crisis social, en un momento en el que, por ejemplo, nuestro partido ahora en el Congreso de los Diputados va a apoyar.
Sembla que no ho podem escoltar Casado. En qualsevol cas, ho ha dit després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi estès la mà a tots els partits perquè aportin propostes en aquest nou decret. Així doncs, el PP acosta posicions amb l'executiu de Pedro Sánchez després de dos mesos de durs enfrontaments entre els dos partits. I avui s'ha sabut que la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, serà candidata a la presidència de l'Eurogrup.
Així n'ha informat avui la Moncloa, que ha precisat que Espanya formalitzarà avui la candidatura. El president espanyol Pedro Sánchez considera que seria un honor per a l'executiu que Calviño pogués presidir l'Eurogrup, que ha d'impulsar la construcció d'una Europa més forta i unida després de la Covid-19. Aquest dijous acaba el termini perquè els països presentessin els seus candidats.
El Congrés també donarà llum verd avui al suplicatori per investigar la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, amb els vots a favor del PSOE i el PP.
Junts hi votarà en contra, mentre que Esquerra i la CUP no participaran de la votació. La mateixa Laura Borràs ha criticat durament les forces que votaran a favor d'aquest suplicatori.
He terminado diciendo que a la represión se la combate, no se le permite vencer por incomparecencia del rival, aunque el combate esté ya perdido de antemano, porque hacer lo correcto nunca, nunca, nunca puede ser irrelevante.
El cas que afecta Borràs té a veure amb una suposada pràctica fraudulenta quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.
Tot plegat quan avui les funeràries catalanes han reportat 10 noves morts per Covid-19 a Catalunya, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
Això situa la xifra global de víctimes en les 12.533. A banda, s'han detectat 91 casos nous positius testats, de forma que la xifra total puja als 70.864.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Aquesta tarda es farà la presentació mundial de l'esprai d'edició limitada d'homenatge a 13, el grafiter sabadellenc mort l'any 2018. L'estreaming tindrà lloc al Centre Impactes Visuals del carrer Sant Francesc, número 15, que a més inaugura una exposició amb originals inèdits de l'artista.
El responsable del centre, Guerens Puig, explica a Ràdio Sabadell quina és per ell la joia de la corona que tenen ara mateix al local.
Els quadres són maquíssims, tot el que hi ha esquetxos, quasi tots són originals, així com molt macos per veure detalladament, no? Però suposo que la joia de corona que tothom voldrà veure i que tothom vindrà com amb més ganes de tocar i veure és l'esprai, no?
Es tracta d'una edició limitada creada per l'ocasió. La idea va arrencar uns mesos després de la desaparició de l'artista. Diversos creadors propers a 13 han participat en el disseny de la llauna. El producte conté un color que, un cop analitzats els murals del grafiter desaparegut, s'ha revelat clau en els seus personatges. Es tracta del vermell nit. Aquestes llaunes normalment es guarden de record. Pel que fa a l'obra exposada, Guerens explica que s'hi podrà veure.
El que estem muntant ara és tota una exposició de coses inèdites del 13 que potser no ha vist ningú perquè són tot originals, així com molt detallats i molt maco, que fa que s'entengui també el seu estil, no?, que va marcar amb els pocs anys que va pintar. Va crear un estil que és com super reconegut, no?, i és molt maco veure-ho, no?
L'exposició es podrà veure fins a finals d'agost. Si aquesta tarda voleu assistir a la inauguració, des d'Impactes Visuals demanen que us apunteu a la seva web per controlar l'aforament. S'anirà repetint de 5 de la tarda a 10 del vespre.
Posem punt final a la notícia. notícies migdia d'aquest dijous 25 de juny que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les nostres xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb la mirada posada en aquest sorteig del Playoff Express que afecta directament al Centre d'Esports Sabadell. Tota la informació amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.